les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
El segle XX va ple de grans figures històriques que van destacar en sentits diametralment oposats. Adolf Hitler és segurament el millor exemple de figura no exempta d'indiferència. La ideologia que ell va portar a la pràctica política i a governar Alemanya durant 12 anys, el feixisme en la seva versió alemana, encara és ben viva per molta gent, tot i ser responsable, entre molts crims, d'un dels més execrables de la història, com és l'Holocaust. És probable que sigui el personatge de la història de la humanitat del qual se n'hagin escrit més pàgines, i a conseqüència d'això sabem moltes coses de la seva vida, de la seva rellevància política a l'Alemanya dels anys 30, de com envia el món al desastre de la Segona Guerra Mundial i a caure tan baix com a Auschwitz. Però no coneixem tant com va ser la vida de Hitler abans de ser el totpoderós i carismàtic Führer dels alemanys. Avui, a les portes de Troia, volem conèixer de molt a prop com era la família del petit Adolf, en quines condicions va créixer el nen austríac, com començava a prendre consciència política del seu voltant un adolescent amb aspiracions artístiques a Viena i Múnich, i la seva etapa lluitant a la Primera Guerra Mundial com a correu lluitant amb l'imperi alemany fins que s'afilia al partit nazi. Avui coneixerem a Hitler abans de ser Hitler. Benvinguts a les portes de Troia.
Doncs benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana ens retrobem amb els nostres historiadors de capçalera. En primer lloc, Alberto Reche, benvingut.
Bones.
I avui, com a historiador de capçalera, el Sergio Rodríguez. I comencem preguntant-li no hagués existit Hitler, les condicions socials l'haguessin generat?
Gràcies, Oliver. És evident que el context social en què pot viure una població en un lloc determinat durant un temps determinat afavoreix l'aparició de determinats perfils, però el que no podem veure és això com si fos una màquina generadora de perfils exactament iguals. Les coses passen perquè cada individu és diferent de l'altre i potser estan influenciats per les mateixes condicions, pot patir una sort o una altra, però prenen tota una sèrie de decisions. És d'aquesta manera com es van cosint els esdeveniments i es va desenvolupant la història, no? Una cosa va després de l'altra. En el cas de Hitler, de qui parlarem avui, un Hitler abans del Führer, és interessant conèixer doncs, els seus orígens, com veurem, per mirar d'entendre des d'un altre punt de vista com és la vida de nen i de jove de l'home que tindrà el destí, al final tindrà el destí del món a les seves mans durant molts anys. I també és interessant per conèixer com alguns dels fets concrets del món de la crisi de finals del segle XIX, principis del XX, doncs, li afecten i el porten a conformar uns determinats postulats polítics que més tard prendran una forma molt més concreta en la seva visió del món.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Thank you. doncs, com no podria ser d'una altra manera, a les Portes de Troia comencem preguntant-nos els orígens del tema que parlem avui, i si parlem de Hitler hem de parlar dels seus orígens familiars, que, si no tinc mal entès, Sergio, hauríem de situar a Àustria.
Doncs sí, avui farem un programa molt, molt biogràfic, els hem de situar el que era l'antiga imperi austro-húngar, i cal situar-los concretament al sud-est d'Àustria, a la zona anomenada com Fallviertel, una zona de camperols de la Baixa Àustria, una zona empobrida, on els seus habitants tenien fama de ser malhumorats i poc agradables. Després es van traslladar a la zona nord-occidental, a Spital, on coneixeria a la mare d'Adolf. El pare de Hitler es deia Alois Schickgruber, i una de les coses que Adolf sempre li va agrair molt al seu pare va ser el fet que l'any 1876 es va canviar el nom a Hitler, una variant de l'original, que era Hitler, que volia dir petit agricultor, i que era el cognom del pare d'Alois, de l'avi de Hitler. A partir del 1877, Alois ja signaria com a Alois Hitler, i bueno, no tenia estudis, però Alois va arribar a ser oficial de duanes a Braunau, a la frontera amb Alemanya. I és, de fet, aquesta feina la que certament li reportaria certs ingressos que no li aniran més endavant, no li aniran gens malament al seu fill Adolf en el futur.
Bueno, quina sort, no?, que li canviessin el... que el pare es canviés el cognom, perquè...
Dir-se Schickgruber, no, seria Heil Schickgruber, doncs no...
Molt antièpic, no? Tant, sempre és millor cognoms curts, Hitler, Rajoy, Aznar, sempre és, no? És molt més sonor tot, i bueno, ho agraïm. Hem parlat una mica del pare, però també hi ha una altra figura molt important, perquè no, la biologia dicta que hi han de ser dos, i que és el cas de la mare, de que a més sempre s'ha dit potser que és la gran figura o la gran persona que condiciona la infantesa de Hitler, no? Perquè s'ha arribat a dir fins i tot que va ser l'única persona la que va estimar de veritat al llarg de la seva vida. Llavors, ens podries dir una mica els orígens d'aquesta dona, una mica per contextualitzar, no?, aquesta persona tan meravellosa que potser és l'única, no?, tan meravellosa que va ser l'única que va entendria el cor d'un personatge com...
Ho anirem veient al llarg del programa. La seva mare es deia Clara Poltz, i com era molt habitual fins fa relativament poc temps, doncs la mare i el pare de Hitler eren família, eren cosins segons.
Això explica moltes coses.
I la relació familiar, al tanto qui ve, perquè el pare de Lois i l'avi de Clara eren germans. I quan el pare de Lois mor, l'avi de Clara adopta Lois, i bueno, és quan aquest moment del trasllat que dèiem abans a Spital. I aleshores, bé, doncs els pares de Hitler es coneixeran a partir de que Clara va treballar com a servei domèstic a casa de Lois a la frontera amb Alemanya, a Braunau, el 1876, però també dic que el pare d'Adolf encara tindria dos matrimonis abans de casar amb Clara el gener del 85, del 1885.
Molt bé, però a part de parlar dels seus pares, també hauríem de veure una mica com era aquesta vida familiar de Lois i de Clara Hitler. Què en sabem? Què ens en pots dir?
Bé, Adolf va ser el quart de sis germans. Els dos primers, Gustav i Ida, van morir molt petits a causa de diftèria, i el tercer es deia Otto i va morir als pocs dies de néixer. Per tant, el primer dels fills que arribaria a l'edat adulta va ser Adolf, que va néixer a... com hem dit, a pocs centenars de metres d'Alemanya, el 20 d'abril del 1889. El 20 d'abril, a més de ser una cançó molt coneguda de Celtas Cortos, doncs també ha passat a la història per ser l'aniversari de Hitler. Després, en el futur règim nazi...
Dos fets que estan ahí.
Estan ahí, a la part, mirándose a los ojos. No, el cas és que el futur règim nazi, doncs estarà clar que celebrarà aquest dia amb molts festejos. I de la casa dels Hitler, doncs, podem dir que per la feina del pare no hi faltava res. Ell, com dèiem, treballava a la duana, i això els feia tenir un bon nivell econòmic. Després sí que tindrien més fills, Edmund, que moriria l'any 1900, amb 6 anys, i Paula, que sí que va néixer el 1896, aquesta sí que... diguéssim, va poder fer una vida més completa, com, o més llarga, no?
Com a mínim algun, no? A part de Hitler. Sí.
Molt bé, i no sé si podries dir-nos alguna cosa més sobre el tarannà dels pares, algun detall.
Bueno, com hem dit, a la zona de l'origen del pare, doncs es complés el tòpic, però sí que és cert que el pare era malhumorat, no era agradable, no era gaire afectuós, i com hem dit de la mare, doncs sí que era bastant més agradable. És clar que és una situació la que podem pensar d'un petit nen com en aquell moment és Adolf, doncs pot generar compassió, però la veritat és que res no ens porta a pensar que dins d'aquest nen, doncs en aquell moment s'amaga un monstre, ni un dictador ni res de tot això. Fer aquesta relació ara mateix no té cap mena de sentit, però com deien, doncs és interessant conèixer el context en què creixerà l'Adolf nen, perquè evidentment doncs tot això influeix, i sobretot cal tenir en compte que, i això ho repetirem al llarg del programa, doncs que parlem d'aproximacions a dades de persones que eren, bueno, els pares de Hitler, i que cal prendre les fonts amb molta precaució i que cal relativitzar molt, perquè doncs els condicionaments que aquests personatges han patit són bastant importants, i sobretot tenir molt en compte que les fonts posteriors a l'ascens de Hitler al poder doncs cal prendre-les amb molta cautela.
Sí, no? Saber què hi ha de realitat i què hi ha de mite fundacional de l'heroi que en aquell moment els alemanys és Hitler, no? I com modifiquen el seu passat familiar per crear la imatge que volen vendre.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
I seguim avançant una mica més en aquest programa sobre la vida i els orígens familiars, sobretot d'Adolf Hitler, i anem ja a parlar una mica de la seva infància, que va passar a Linz.
Linz és potser la ciutat de tall més germànic d'Àustria, va ser on Hitler va passar molts bons anys, on va viure la seva infància i part de la seva adolescència, i es traslladen allà a la família el 1898, però la veritat és que ell sempre, i fins a gairebé els seus últims dies, doncs va considerar que Linz era la seva ciutat. Ell allà va encaixar prou bé a l'escola, amb 9 anys ja era bastant líder amb la seva colla d'un barri dels afores de Linz, de Leonding, on jugava a policia, el que coneixem com policicacos ara mateix.
De què feia ell?
Suposo que li agradaria fer de poli, no? Bastant. I en aquells moments ens sentia bastant fascinat per les aventures de Carl May, famosos per l'èpica del salvatge oest, en aquesta mística de la conquesta del centre dels Estats Units. Aquestes, també dic com a anècdota, que aquestes històries de Carl May, de fet, que normalment són per adolescents, a Hitler l'acompanyarien, diguéssim, fins que ell va arribar a la cancelleria del Reich.
Que hi arriben a un punt paliagut, no? Perquè si a la biografia de tota persona hi ha un moment a la vida que et converteixes en un petit dictador o que et converteixes en un petit monstre, és l'adolescència, no? Doncs jo crec que tots volem saber, en aquest repàs dels primers anys de Hitler, com va ser l'adolescència de Hitler. Va ser un adolescent normal o què hem d'esperar?
En aquells moments, a més a més, en aquest moment del pas a l'adolescència, el germà petit de Hitler és quan mor Edmund l'any 1900 a causa d'un xarampió, i Lois, el pare, comença a pressionar Hitler, Adolf Hitler, perquè continuï el camí de tenir la vida resolta, no? Pel pare això significava doncs fer carrera de funcionari, com ell havia fet. I amb la finalització dels estudis primaris, doncs, com deies, Alberto, que és quan toca prendre decisions, és quan arriben les preocupacions, els problemes. Hitler va estudiar secundària a Linz, aleshores tenia una hora d'anada i una hora de tornada caminant, i a causa d'això doncs no podia fer gaire vida allà, ni tampoc no la va voler fer. No va fer esforços per tenir vida social, ni amb companys ni amb professors, i va anar endurint un caràcter que ja començava a ser irascible i arrogant i un punt dogmàtic. I l'únic professor que li va agradar l'atenció va ser el professor d'història, que ja estava marcat en una corrent que aleshores hi havia de nacionalisme alemany, sobretot marcadament anti-Habsburg, i que tenia molta potència a Linz. I aquesta corrent doncs va començar a calar bastant fort en el jove Hitler. Però Adolf, per desgràcia del pare, ja havia decidit que la vida de funcionari doncs, no li interessava, era molt avorrida, i que es volia dedicar a una altra cosa. De fet, aquest enfrontament, que jo penso que si qui més qui menys ha tingut tothom a la vida, doncs amb el pare no li va durar gaire, perquè Alois doncs, va morir l'any 1903, o sigui que aquest escull Adolf no el va haver de patir molt.
Bueno, i des d'aquí volem dignificar la figura del professor d'història. És una casualitat, o no, que sigui aquest, precisament, l'historiador l'únic professor que cridi l'atenció a Hitler, no? Des d'aquí volem sí. Trencar una llança per la professió.
De fet, comentant aquesta qüestió, ens has parlat breument que el professor doncs, li va transmetre aquesta vocació nacionalista alemanya anti-Habsburg, i potser valdria la pena fer un petit esment i parlar que en aquell moment Àustria no estava no era un estat com el que tenim avui en dia, sinó que era un imperi que formava part d'aquest imperi austríac, imperi austro-hongarès, i que, per tant, doncs, hi havia una separació molt més clara amb Alemanya, uh-huh. com hi va haver després.
Sí, sí.
Tornant a la vida de Hitler, parlem ara una mica de la seva mare, que a partir de la mort del seu pare el 1903 va ser qui va esdevenir cap de família.
Mm. Bueno, de fet, va ser, diguéssim, la figura masculina en aquest cas. Va ser Hitler qui va quedar doncs, més al capdavant, evidentment la seva mare, però aquesta doncs, no li va presentar cap mena de batalla al fet de que ell no volgués continuar el camí del pare. Per tant, doncs, Hitler va seguir aquest camí fins als 16 anys, on ell va decidir molt content que no tindria cap perfil professional futur. I va ser l'any 1905 que es va traslladar a un pis còmode a Linz i va viure 2 anys d'aquestes coses. El Mein Kampf no en parla gaire, però aquests 2 anys va fer el que avui coneixem popularment com el nini, no? ni treballar ni estudiar. El que sí que s'hi treballava eren les dones de casa seva, que sí que van treballar per ell, és a dir, doncs la seva mare i la seva germana petita Paula, i ell el que feia durant aquest temps era passar-se el dia pintant, fantasiant sobre el seu gran futur com a gran artista, després en parlarem, però sense cap objectiu, ni a curt, ni a mig, ni a llarg termini.
No, és tal qual el guió d'una sitcom americana, no? Aquesta imatge de Hitler potser que molt pocs teníem al cap, no? Ara sí, arribem a una altra qüestió, ja una mica deixant de banda a la seva família i al seu professor d'història, que tothom sap que el teu professor d'història d'institut és gairebé com part de la família. Arribem a August Kubitschek, uh-huh. que és el que podíem anomenar com el seu primer gran amic,
sí.
no? Que és aquell que li obre un nou món, que li descobreix ni més ni menys que Wagner. No sé si ens podies dir alguna cosa més sobre aquest personatge.
Bueno, August Kubitschek, sí, efectivament podria ser considerat dels primers amics el primer gran amic que té Hitler a Linz, i era d'un caràcter submís, dependent, i per tant potser era el complement ideal de Hitler, no? Una persona disposada a escoltar les seves contundents opinions sobretot. I com deies, doncs, per la nit acostumaven a anar a l'òpera, on Hitler doncs, gaudia sobretot de l'òpera de Wagner, a qui admirava per sobre de tot. I el que li portaven aquestes obres a Hitler era cap a un món místic on el passat germànic i heroic n'era el protagonista. I la seva obra preferida, ara n'escoltarem una peça breu, és Lohengrin.
I a partir d'aquest moment, Hitler es traslladarà a Viena i començarà el que fins aquell moment era un somni, que era la seva gran carrera com a artista, doncs l'intentarà complir traslladant-se a Viena. Ho aconsegueix?
Com deies, es trasllada a Viena, ho aconsegueix, ho anirem veient al llarg del programa, perquè té bastant més suc del que sembla, però com dèiem, ell es trasllada a Viena l'any 1907, volia iniciar una carrera artística a l'Acadèmia de Belles Arts. Tenia 18 anys, i encara no havia donat un pal a l'aigua. Treballar per guanyar-se el pa era una idea que detestava, i la seva mare, doncs, en veient que intentar estudiar alguna cosa era millor que no fer res, doncs va accedir a que fes aquest viatge a Viena, que a més va comptar amb el finançament de la seva tieta Joana Polz, amb una quantitat de diners gens menyspreable, equivalent al que guanyaria un advocat durant un any. La tieta vivia amb la casa de la família, doncs realment aquesta aportació va ser decisiva perquè pogués fer vida a Viena en aquesta primera incursió de Hitler, no? I va ser a principis de setembre que va presentar-se a la prova d'accés de l'Acadèmia de Belles Arts. Ell era un dels 113 candidats, però no va superar totes les fases, i això va significar, de fet, potser el primer gran cop a la vida de Hitler. Ell, doncs, estava absolutament convençut de que entraria a aquesta acadèmia, i tot i que i qui el va avaluar li va recomanar que en comptes de dibuixar havia d'estudiar arquitectura, doncs tampoc no va fer res per posar-s'hi. I la prova és que l'any següent, doncs, va tornar a intentar-ho. Després ja anirem.
Bueno, i és en aquest moment també, en aquesta primera gran decepció o primer trauma vital de Hitler, que passa potser un altre trauma molt important, que és la mort de la seva mare.
Clara Hitler va morir a causa d'un càncer de mama al desembre del 1907, i segons va descriure el metge jueu que va tractar la mare, doncs Hitler va estar al seu costat en tot moment. Ell mateix va reconèixer més endavant que va ser el cop més dur de la seva vida, i com acabem de veure, seria el segon en pocs mesos.
Tot i que la mort de la mare va ser irremediable, sí que la seva vocació artística es va mantenir i no es va donar per vençut amb el seu primer fracàs a Viena, sinó que va tornar a intentar entrar en aquesta Escola de Belles Arts. Ho va aconseguir aquesta segona vegada?
No ho va aconseguir. De fet, aviam, ell va estar amb el tema de l'enfermetat de la mare, va tornar de Viena a Linz, i després, doncs, torna l'any següent, el 1908, torna a Viena. No va estudiar ni a preparar-se per ser arquitecte, sinó a continuar amb la vida d'oci i la vida a nini, no? I aquest cop sí que va convèncer el seu amic Kubitschek, que seguia a Linz perquè anés amb ell a Viena. Es van instal·lar allà a una habitació compartida, i doncs per les nits el que es feien era dedicar-se a veure òpera, sobretot seguint mirant òperes de Wagner, i Kubitschek sí que va aconseguir entrar al Conservatori de Viena, però Hitler no va fer res per preparar-se per l'arquitectura, i es passejava, doncs, els matins passejant pels jardins de la Viena Imperial, pels palaus, fantasiant amb les seves idees arquitectòniques, però sempre sense voluntat de centrar-se en cap mena de treball fix. Com dèiem, Oliver, doncs sí, va tornar a presentar-se a l'Acadèmia de Belles Arts, tornant a fracassar en l'intent.
Bueno, i com es pren aquesta bellíssima persona aquest nou fracàs?
Doncs molt malament. És el cop potser més baix de la vida de Hitler. En aquest moment es troba d'aquesta vida d'adolescència i de joventut de Hitler, perquè es troba perdut i avergonyit davant del seu amic Kubitschek, que sí que va, doncs, aconseguir entrar al conservatori. I a l'inici del nou curs ja no el rebria el seu amic Kubitschek, i no tornaria a veure'l fins a l'annexió d'Àustria al Tercer Reich el 1938.
I en quina etapa va entrar després de veure frustrades les seves aspiracions?
Bé, com deien, Hitler va entrar en l'etapa a portar la vida més propera a aquell proletariat, o l'umpenproletariat que més odiava. En aquell moment es trobava sense ingressos, i quan podia dormia a allotjaments barats o bé al ras. I el seu aspecte, doncs, en aquells moments era bastant lamentable, amb la roba plena de polls i estava deprimit. És aleshores quan coneix a una altra persona important, qui seria Reinhold Heinrich, qui explotaria la capacitat de Hitler per retratar indrets de Viena, i es va associar amb ell cap a principis de 1910 per vendre els seus dibuixos. I amb aquests petits ingressos, Hitler va passar de la indigència a poder-se pagar un alberg, on ja no estaria amb els pidolaires, els rodamons amb qui estava abans, sinó que amb un grup bastant més heterogeni, amb una sala comú d'aquest alberg, que és on Hannes i Hitler van establir la seva base d'operacions del seu negoci, juntament amb un tercer jueu, qui sembla que amb Hitler va tenir bastanta amistat.
I bé, va durar molt aquesta, com diríem ara, aquesta vessant emprenedora de Hitler o no? Perquè ja veiem que és un perfil que no està, o no sembla molt acostumat a normes, a treballar.
No, no gaire. Ja ha quedat bastant clar aquestes alçades del programa que Hitler era bastant gandul i tot i que aquest negoci el permetia viure modestament, Hitler el que preferia era doncs, vaguejar i discutir de política a la sala de lectura de l'alberg, a la sala comú, no? Per tant, la relació es va anar deteriorant perquè l'altre doncs, li demandava dibuixos que l'altre no feia fins que van acabar partint peres definitivament.
I què en va ser de la vida de Hitler posteriorment?
Doncs bé, aquí hi ha un buit en la seva en uns anys d'aquesta biografia. No hi ha testimonis més o menys consistents que puguin donar llum a un període que aniria entre el 1910 i el 1913. I quan tornem a saber alguna cosa d'aquests anys de la vida d'Adolf Hitler, doncs sabem que seguia vivint en aquest alberg, que era un membre destacat. Ell mateix va dir posteriorment que allà segurament el veurien com un tipus bastant excèntric i que segurament ja coneixien la seva actitud autoritària, però ell seguia doncs, mal dibuixant per anar guanyant-se la vida.
Molt bé, i després d'aquest repàs pels primeríssims anys de la vida de Hitler, la seva infància, la seva adolescència, els seus primers anys com a adult, tenim, creus, Sergio, que tenim ja suficients dades per fer-nos una mica, almenys una primera idea, no? Una primera radiografia del personatge, una radiografia mental del personatge?
A hores d'ara el que podem tenir clar és que el seu pas per la Viena dels Habsburg, tot i que està en decadència, fa que Hitler detesti aquest plantejament de societat multiètnica, diguéssim, des de la vessant més Habsburg, i això reforça el seu nacionalisme alemany. D'altra banda, tot i estar a punt de caure a la classe baixa, això no ens hem d'enredar, no el fa empatitzar amb ella. Ell creu que es percep com amb molta superioritat i té cert classisme, i això el fa estar per sobre d'això i a tenir clar que el socialisme internacionalista no hi era en aquest alberg ple de mendicitat, sinó que el que hi havia era doncs, una mica salvese quien pueda, no hi havia cap mena d'idea de fons. Per tant, primeres idees que podem començar a percebre, doncs nacionalisme alemany, antisocialista, però encara poc fonamentat el que seria el pilar fonamental de la seva visió del món, que és l'antisemitisme. El que podem trobar d'odi als jueus durant la seva estància a Viena, que és una ciutat amb idees antisemites molt esteses, és que donés la culpa de la seva precària situació, però no seria fins més endavant, fins molt més endavant, amb les conseqüències de la Primera Guerra Mundial, que l'antisemitisme i el que comporta formi part de la seva visió del món, el que després estructurarà tot el seu discurs.
Seguir la vida de Hitler gairebé, que és seguir un mapa amb diverses ciutats i anar veient doncs, quina experiència va tenir en cada un d'aquests llocs. No? Ara hem vist que estava a Viena, amb aquesta situació complicada, 3 anys dels quals en sabem ben poca cosa. Després doncs, el tornem a recuperar en aquest alberg, en aquest 1913, però sabem que hi ha un altre canvi d'ubicació a la seva vida, i és que es trasllada de Viena a Múnich, just abans d'iniciar el que seria la Gran Guerra guerra, la Primera Guerra Mundial.
Justament, quan va complir els 24 anys és important perquè va poder cobrar l'herència del seu pare, 819 corones, que per aquella època doncs era molts diners, i va marxar a Múnich. No us penseu que havia canviat molt, diguéssim, a nivell d'intencions de vida, sinó que ell seguia sense tenir una perspectiva professional i sense un futur clar, no? Havia viscut moltes experiències, tenia moltes opinions, però molt lluny de tenir una ideologia. Encara havia de viure la guerra i posteriorment doncs la derrota, per entendre que aquest buit el podria omplir amb la política a un país com Alemanya. El que està clar és que per ell, ell definir els 15 mesos que va estar a Múnich com... Ell va definir, perdó, els 15 mesos que va estar a Múnich com dels millors de la seva vida, i la intenció primera d'anar a Múnich era per destacar amb el tema de l'arquitectura, tot i que, com ara veurem, doncs, la persecució de les autoritats austríaques per escaquejar-se del servei militar també van tenir molt a veure.
I sabem alguna cosa d'aquest any i poc que va estar a Múnich? Què va fer allà?
No se sap gaire d'aquesta primera etapa a Múnich del 1913. Com hem dit, el seu dia a dia no canviaria gaire amb respecte al dia a dia que portava a Viena, és a dir, compartir habitació a un barri pobre, però barri proper, a la zona bohèmia, pintava pel matí, llegia per la nit, no amb gaires ganes d'aprendre, sinó amb l'objectiu de confirmar el que ell ja havia prejutjat, que eren bàsicament idees com que el marxisme, doncs, en aliança amb els jueus, doncs, serien la perdició d'Alemanya. Però ell això, doncs, ja estava content si ho compartia amb la gent de les cerveseries i, per tant, no tenia un tracte diferent en el tu a tu, seguia sent un tipus distant i retret. I cal dir que, en contrast amb Viena, per ell Múnich sí que era una ciutat amb un sentit, una ciutat homogènia, res a veure amb la multiculturalitat vienesa. I a posteriori va recordar amb molta estima aquesta estada preguerra, abans de la guerra a Múnich.
Ens has comentat fa un moment que el fet de que anés a Múnich va tenir molta relació amb la voluntat d'escaquejar-se de les autoritats austríaques que el perseguien per no haver fet el servei militar. És que s'havia escaquejat de la mili o era un inútil total?
Ell pensava que les autoritats austríaques se n'havien oblidat d'ell per fer el servei militar i li van seguir la pista fins a Múnich. I ell se les empescaria amb una carambola de successos burocràtics, amb molta sort i també donant pena, perquè el consolat el declarés no apte per fer el servei militar, quan en aquells moments el càstig per abandonar el país podia comportar multa i condemna per presó. Però sigui com sigui, es va escaquejar i no va fer el servei
militar. És aquella idea de tots els malparits tenen sort, no? Perquè sí. No està fent res, no estudia, no treballa...
Ni la mili, tu.
Ni la mili, marxa del país i encara el persegueixen, però tot i així fa una mica de pena a la gent del consolat i aconsegueix escaquejar-se.
Aquí, ara per ara, les grans víctimes de Hitler són la gent que es trobava a les cerveseries a la nit, no? Perquè hi havia un turres.
Tu imagina't que et fot la xapa, eh?
Sí.
Imagina't. Que et fot la xapa Hitler.
La Primera Guerra Mundial hizo que existiera un Hitler. Sin la experiencia de la guerra, la humillación de la derrota y la agitación de la revolución, el artista fracasado y marginado social no habría descubierto que lo que quería hacer con su vida era dedicarse a la política. Ni tampoco habría descubierto que su especialidad era la de propagandista y demagogo de cervecería. Y sin el trauma de la guerra, la derrota y la revolución, sin la radicalización política de la sociedad alemana que causó ese trauma, el demagogo no habría tenido un público dispuesto a escuchar su mensaje estridente y lleno de odio. Tras la derrota, la guerra dejó como legado unas condiciones que hicieron posible que los caminos de Hitler y del pueblo alemán comenzaran a cruzarse. Sin la guerra, habría sido impensable que un Hitler accediera a la cancillería que había ocupado Bismarck.
Bueno, és el que es diu moltes vegades, no? Que és l'esclat de la Primera Guerra Mundial i els successos de la Primera Guerra Mundial el que defineixen a Hitler, no? Mm. jo potser diria que potser la culpa la té el tio que li va suspendre l'examen a l'escola de la pintura, aquest seria el drama inicial, no? Però vull que ens expliquis una mica això, no? Ens situem a l'estiu de 1914, esclata la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, i què passa amb Hitler?
Bé, com acabem de sentir en aquesta cita potser el millor coneixedor de la vida de Hitler, que és Ian Kershaw, que té publicada la seva biografia, doncs és molt important o capdalt la Primera Guerra Mundial per entendre com es conformaria la personalitat de Hitler. Com deies, Alberto, doncs aquell estiu del 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, dita aleshores, i va ser l'1 d'agost que Alemanya va declarar la guerra a Rússia, i té el dia següent té lloc aquella gran concentració a Múnich, on més tard es va trobar la cara de Hitler enmig de la multitud. Suposo que els nostres oients doncs ho tindran present, és aquella imatge famosa que on es veu la cara de Hitler en aquella multitud dies després. I bueno, de fet, quasi amb total seguretat i degut a un error, Hitler es va poder incorporar a l'exèrcit bavarès.
Doncs arriba un moment clau, que és el de la guerra, com tu comentaves, i entra a formar part de l'exèrcit. Exactament quin va ser el paper de Hitler durant la guerra, que també és una qüestió llargament debatuda i que ha donat motius perquè correguessin rius de tinta. Explica'ns-ho, Sergio.
Bé, aviam, també dic primer que per Hitler doncs, la guerra és important. Ell té 25 anys, porta tota la vida de tota l'etapa de Viena i de Múnich en un món que no el comprèn i que de veritat és que ell tampoc no s'esforçarà gaire a entendre, vagant sense rumb, sense finalitats realistes, sense acceptar-se a si mateix, i d'alguna manera s'està doncs enganyant, i el que fa la Primera Guerra Mundial doncs és trobar una sortida a tot això, trobar compromís, trobar disciplina externa, trobar camaraderia, troba una mena de feina i, sobretot, el sentiment de pertinença a uns ideals pangermànics. Ràpidament, doncs, la crueltat de la guerra i dels morts per milers el van portar a rebaixar el seu idealisme, però també a immunitzar-se davant del sofriment humà, de la pena i de la compassió.
Però, realment, ell va participar activament en el conflicte bèl·lic? Perquè és que...
Bueno, ell era adi.
Clar, és que moltes vegades hi ha aquesta qüestió, no? Que aquests grans personatges militars que després han sigut doncs, dictadors, sembla que s'hagin format al camp de batalla, que hagin esdevingut grans herois de guerra, patriotes i defensors del seu país, i que tenen un gran currículum bèl·lic, no? En el cas de Hitler sempre, doncs, no sé si també en el Mein Kampf, no? Es dona a entendre que es diu una cosa, però realment no sabem si és del tot cert. Ell lluita al camp de batalla, està a primera fila.
Ell era correu, al Mein Kampf, la veritat és que això ho va passar bastant per alt, però ell és correu, ell forma part del regiment List, els seus companys el coneixen amb el sobrenom d'Adi, i, com dèiem, doncs, ràpidament coneix a Lille l'horror de la guerra. El seu regiment va passar de 3.600 a 611 homes en pocs dies.
Ja és mala sort que no li toqués.
Es va conformant, diguéssim, tota una sèrie d'esdeveniments en què Hitler va sortir il·lès, però el cas és que el 3 de novembre del 1914 va ser ascendit a cabo, i pocs dies més tard doncs, la seva activitat com a correu tindria lloc a l'estat major del regiment. Per tant, Hitler no va viure la crua realitat de les trinxeres, perquè la vida a l'estat major era molt més còmoda que a primera línia, que a les trinxeres en aquest cas. Però sí que és cert que quan el front estava tranquil, quan les trinxeres no es movien, i això era molt de temps, doncs l'exposició del correu era poca, però en temps d'ofensiva la mortalitat d'un correu doncs, era elevada, portant informacions de l'estat major al front. I el mes d'octubre del 1916 va ser ferit per un obús i va obtenir permís per visitar Berlín. Va tornar al seu regiment el 5 de març de l'any 1917 i fins al setembre no tindria un altre permís, aquest cop ja un permís normal, que va aprofitar per conèixer Berlín a fons. Un altre fet remarcable dintre la carrera militar de Hitler en aquesta Primera Guerra Mundial va ser l'obtenció d'una creu de ferro de primera classe per haver fet entrega d'un despatx amb cert risc el juliol del 18. però finalment doncs, la marxa de Hitler per la guerra acabaria poc abans de la rendició alemanya al novembre de 1918. Ell, encara en aquest any, el setembre del 18, gaudiria d'una tercera estada a Berlín, però en tornar a l'octubre el seu regiment va patir atac de gas mostassa. Amb aquest atac, la guerra havia acabat per ell, va viure amb indignació la rendició de l'alt comandament i aleshores l'inici de la República de Weimar mentre estava recuperant del que provocava la ceguera passatgera que provocava aleshores el gas mostassa.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Bueno, molt bé. Hem vist ja la participació de Hitler a la Primera Guerra Mundial, que bàsicament es redueix a córrer. No? O córrer molt ràpid i que no el vegin gaire i fer de correu. Però ara potser la gran pregunta, no? Si com dèiem, la Primera Guerra Mundial és el que defineix a Hitler i la seva evolució posterior, la pregunta és òbvia. Com influeix la Gran Guerra en el seu pensament polític? O sigui, trobem ja algun dels elements que faltaven en aquest repàs que hem fet per la seva adolescència, la seva primera joventut, i com què suposa políticament o a nivell d'idees de pensament polític la Primera Guerra Mundial per Hitler?
Doncs dintre d'aquest pensament polític encara no podem destacar l'antisemitisme com una idea principal dintre de la seva visió del món en aquests moments. Com dèiem, podem trobar comentaris aïllats culpant als jueus, però no els feia responsables absoluts de tota la barbàrie. Certament, entre octubre de 1916 i l'octubre del 1918, durant aquests dos anys, la maquinària de generar prejudicis que conforma el cosmos mental de Hitler sí que pren molta rellevància. Ha vist durant els seus permisos tant a Múnich com a Berlín com anava creixent el descontentament amb la guerra, com la gent doncs anava pensant que aquesta guerra és inútil i que els problemes són uns altres, que serà després el caldo de cultiu per la revolució alemanya, i ell creu justament l'inrevés del que està observant dintre del descontentament de la gent tant a Múnich com a Berlín. El que ell creu és que aquesta guerra el que ha d'aconseguir és doncs, netejar Alemanya d'aquest internacionalisme intern que l'està embrutant i que d'alguna manera aquestes morts ajudaran a purificar la raça. Per tant, tot aquest xoc l'haurà de gestionar un cop acabada la Gran Guerra. I la centralització del discurs antisemita amb els jueus, allò que escoltarem tantes i tantes vegades a partir dels anys 20 i 30, sobretot a partir de l'arribada al poder dels jueus com a dirigents de la Revolució Mundial, doncs aquest argumentari encara es donarà una miqueta més endavant.
Però clar, Hitler era un home que havia estat un artista fracassat, que en cap moment havia acabat de trobar res a la seva vida que l'omplís suficient ni que fos aquesta art, la pintura o ni l'arquitectura, i fins que no arriba a la guerra no troba algun element que podríem dir que l'arriba a entretenir una mica i fins i tot li arriba a agradar, estigui o no a primera línia del camp de batalla, s'ho jugui més o s'ho jugui menys, després posin més o menys sucre a la seva biografia, al cap i a la fi és una persona que viu la guerra, ha estat durant 4 anys al front o al llit o en situacions sí. Complicades, però en una situació clarament de guerra. I de cop i volta aquesta guerra acaba i tots aquests pensaments que ens comentaves els té al cap. Què fa un cop acabada la guerra aquest personatge amb aquest batibull i amb un munt d'hores lliures?
Bona pregunta. De fet, per ell és impensable, però potser era el més probable que succeís, que tornés a la vida anterior de la Primera Guerra Mundial, que tornés a la vida de nini sense tenir cap mena de projectes, sense tenir cap mena d'interès per res, però evidentment havia conegut el que és l'ofici de la guerra, l'ofici de pertany a l'exèrcit, i ell va aconseguir, un cop acabada la guerra, quedar-se com a militar, cobrant i formar-se en ambients volkisch, no? Diguéssim, dels cercles d'enaltiment del sentiment alemany, i va quedar-se a Múnich treballant a l'exèrcit. És una sort perquè per ell, de fet, és l'única feina que havia conegut, l'únic lloc on s'havia sentit amb una mica de, doncs, de pertany a alguna cosa més gran que no fos ell mateix, i el que va provocar el fet de quedar-se treballant a Múnich a l'àmbit militar és que va viure en primera persona els fets de la revolució alemanya de finals del segle, de finals de l'any 1918 i de principis del 19, amb la Räterepublika a Baviera, amb els consells de soldats que governaven les casernes, que estaven aquests consells, doncs, governats aleshores pels partits de l'SPD, del Partit Socialdemòcrata, de l'USPD, que seria, diguéssim, el futur Partit Comunista, i per això que allò ho va viure amb una bastant...
En primera persona.
En primera persona, això el va impactar bastant, evidentment, i prenent part en aquesta repressió.
És el que t'anava a preguntar ara, no? En aquests fets de 1918-1919, Hitler se'ls mira passivament, o ja el veiem actuant políticament, no? Actuant en primera línia d'actualitat política, que diríem ara.
Bueno, d'una banda, ell va començar a freqüentar ambients, com dèiem, volkisch, on es reunia amb gent que bueno, amb contactes amb noms com Dietrich Eckhart, Mayer, que, diguéssim, després van ser els seus valedors militars, i d'alguna manera també implicant-se en la repressió, com dèiem, del que seria l'esclafament de la revolució, no? D'alguna manera també va començar tímidament a deixar-se notar a les cerveseries de Múnich, i va ser en aquest ambient de cerveseria, com sempre hem conegut, no? Aquest ambient de cerveseries on Hitler va començar a conèixer, a ser conegut, va cridar l'atenció d'un dels grups volkisch, aclarir que n'hi havia prop de 70, vull dir, no és que fos una cosa...
No és que fos l'escollit de l'únic partit,
no,
sinó...
Ni tampoc un moviment bolet, vull dir, hi havia 70 moviments volkisch, però un petit grup anomenat DAP, que són les sigles de Deutsche Arbeitsparty, Partit Alemany del Treball, doncs va contactar amb Anton Drexler, que era qui hi havia al capdavant del DAP. De fet, Hitler va ser cridat a una reunió per afiliar-se a aquest DAP. Van cridar atenció tant a les cerveseries que van dir aquest l'hem de captar. De fet, Hitler el que volia era fundar, crec que no estranyarà ningú, que el que volia era fundar el seu propi partit, però de fet ell es va afiliar al DAP, que més endavant passaria a ser conegut com, o arxiconegut com el Partit Nacional Socialista.
I en aquesta afiliació, quina relació va tenir amb el partit? Què va començar a fer? Quines van ser les seves feines iniciàtiques?
Molt fàcil. Ell l'únic que volia era que no l'enredessin amb temes de burocràcia, de presidència, d'haver de parlar. Ell a parlar amb la gent a les cerveseries, diguéssim, on es sentia més còmode.
Un excitador polític, no?
Exacte. Com a gran orador, però evidentment, doncs... també era un dirigent del partit, tot i que no va destacar mai amb les relacions humanes que han anat teixint, diguéssim, les parts internes d'un partit, no? Els actes a les cerveseries durant l'any 1918 i 19, en aquests actes va anar guanyant cada cop més presència, fins a tenir doncs, centenars a milers al setembre del 1919 a la Circus Zone de Múnich, no? Allà, doncs, és cert que els actes començaven a ser multitudinaris, es començava a haver de controlar les baralles al sortir dels actes, i aquí és un grup d'homes que es van camuflar com a la secció esportiva i gimnàstica, que passaríem a ser coneguts com més endavant com les seccions d'assalt,
per tant,
les SA.
ja tenim Hitler afiliat a un partit i tenim un partit que va guanyant fins i tot múscul, ja no només a nivell de seguidors, sinó que també a poc a poc s'està dotant d'aquesta estructura paramilitar. Què fa llavors Hitler a partir d'aquest moment, que ja comença a ser un orador amb, potser no amb reconeixement, però com a mínim que té ja una certa tirada davant unes quantes persones?
Bueno, ell va acabar entendre que va acabar entenent que, de fet, podia guanyar-se la vida com a mobilitzador i com a propagandista, i això doncs ja era alguna cosa que el feia sentir-se ple. Trobava en el reconeixement dels altres i en l'excitació que provocaven les seves arengues curtes i clares doncs bastant reconeixement, tothom l'entenia, sabia de què parlava, i en el seu discurs d'aleshores doncs elements com l'antisemitisme sí que començaven a agafar forma, en menor mesura l'antibolxevisme, però les idees amb més força que apareixerien eren les d'un pangermanisme molt fort, les de la comunitat nacional, les de tornar a fer gran Alemanya, i l'antisemitisme lligat a la idea de gent que es ven la pàtria.
Bueno, ara això ja suposo que als nostres audients ja li comença a sonar més com el Hitler que potser teníem al cap tots abans de començar el programa, no? Molts elements d'aquesta figura que sobretot el cinema ha immortalitzat sobre Hitler ja apareixen. Aquesta capacitat oratòria, aquesta mobilització de masses, aquest discurs antisemita i nacionalista, falten ja està tot, o encara hi ha alguns elements claus del que serà després el nazisme que encara no existeixin en aquesta mena de cunyat de bar de cerveseria que és Hitler en aquest moment?
Val. La veritat és que encara falten moltes idees. Després el Mein Kampf, ell, com ja hem parlat en aquest programa, Les portes de Troia, vam dedicar un programa sencer a parlar del Mein Kampf, que darrerament s'ha posat molt de moda perquè ja s'ha despenalitzat la seva venda a Alemanya i tothom pot comprar-lo lliurement allà. Doncs allà es veuran totes les idees que ell desglossaria, però hi ha encara doncs una idea important, com és la de l'espai vital, el conegut com el Lebensraum, que és aquest moviment cap a l'Europa Oriental, que de fet és una idea incipient que encara no estaria prou desenvolupada, però sí que comença a aparèixer en aquest discurs de Hitler.
Doncs se'ns ha acabat el temps per avui. Jo crec que el programa ha estat molt interessant, però hi ha una demanda, una necessitat de seguir parlant de Hitler, una mica com va creixent aquest personatge i en aquests entorns nacional socialistes, i veure com arriba al poder. Tot i això serà una altra qüestió, i si us sembla acabem el programa amb les recomanacions de la setmana.
Les recomanacions troianes.
Doncs, Sergio, si els nostres oients volen ampliar una mica més el tema que hem tractat avui, què els hi recomanaries que fessin?
Bé, de Hitler pues, ja te'n pots atipar. De fet, estan fent programes i xorrades bastant importants a programes de digitals i coses d'aquestes, on de fet parlen de coses molt poc importants al voltant de la figura de Hitler, quan hi ha moltes altres molt importants per intentar entendre i conèixer millor. Jo potser em quedaria com a llibres, evidentment, amb la biografia de Ian Kershaw, perquè jo penso que és, diguéssim, la Bíblia en aquest sentit, per com contrastar les fonts, amb la cautela amb què s'ha de fer en aquest sentit i el treball que hi ha darrere, però és un llibre molt llarg, és molt voluminós. I si es vol quedar algú amb una recomanació audiovisual, potser està bé el documental que van fer fa pocs anys de la BBC, que es deia L'oscuro carisma d'Adolf Hitler, que una mica voreja la idea, que jo penso que és una de les idees força interessants per entendre la figura de per què una persona com Adolf Hitler l'any 1933 és capaç de guanyar les eleccions a Alemanya, entorna per què la gent es sentia atreta per aquesta figura i que els donava per poder que el votessin i sentir-se reconeguts en el seu projecte polític. És de la BBC, L'oscuro carisma d'Adolf Hitler. Jo penso que està per internet i tal. Per tant, en compte amb... Jo crec que està a YouTube, no? Ara mateix no ho sé, però en compte amb el tema del que mirem.
La gent sap utilitzar un cercador.
Sí.
Molt bé, doncs amb aquesta recomanació, si us sembla, tanquem el programa d'avui. Moltes gràcies a Sergio Rodríguez per aquest repàs històric i biogràfic de la vida de Hitler. Moltes gràcies a Alberto Reche.
Tu també.
Moltes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, Oliver Vergés, qui us ha parlat, i ens retrobem la pròxima setmana en un nou Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.